És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 270, el 15è de la novena temporada. Avui parlarem de l'accés a internet en aquells llocs on la connectivitat de dades no és possible o és,
o és una merda.
O és una merda. I ho farem amb en Carlos Fenollosa, creador de l'app Puput, que et llegeix els mails via trucada quan no hi pots accedir via dades, més o menys, ara ho explicarem amb més detall. Està la revolució tecnològica o digital promovent la desigualtat, l'atur i la pobresa? Parlem de l'entrevista que en Lluís Amiguet, a la Contra de la Vanguardia, va fer sobre aquest tema al secretari general del Club de Roma, l'escocès Graeme Maxton. Hi ha rumors que Apple està treballant en el nou protocol Li-Fi, que millora i complementa l'actual Wi-Fi.
Wi-Fi.
Google I.O. 2016 serà el maig, que n'esperem. Tot això i més a la tertúlia. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la Poma conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma, control tècnic, Sergi Perucho. Ui, ara. Ja tens els dits més calents i el tacte més fi, sí? Ja està, ha entrat en calor. Dani Amo, col·laborador, ja hi tornem, tornem a estar aquí com una setmana més. Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Aquí, mossegant la poma.
No sé si en Carles Canyo arribarà a temps d'afegir-se a la
part de la meitat, com
arribarà com sempre a la meitat. Producció, conducció i direcció que us parla, en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Avui, de forma especial, tornem a saludar els amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio 90 a la Garrotxa. També una salutació especial als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament aquest programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
ja ho sé, estàs contentíssim perquè s'ha fotut un lenyazo al Falcon.
Bueno, sí, el Falcon, el vol número 1, no sé si és el 20 o el 21 del Falcon nou aquest que té que aterrar com un perejil d'uixís dret, sí. Va caure a l'últim moment, va aterrar i una de les potes va caure. Recomano tots els mosseguis que seguiu. Hòstia, la conta.
L'has escoltat amb so?
Sí, fot un...
És brutal, fot un pataplec quan hi explota.
Patapum. Seguiu el compte d'Instagram de l'Elon Musk, que va penjant fotos d'aquestes, i en aquest cas un vídeo doncs, del Falcon 9. Però bueno, en Raül Arribas em va renyar una mica i em va acusar de cunyat al sopar de Nadal, cunyat, que deu ser l'element, el nivell màxim de cunyat, doncs perquè no vaig dir totes les coses precises sobre el vol aquest.
Sí,
la bueno, la setmana passada jo estava parlant doncs, que hi ha una miqueta de pique entre l'Elon Musk i el Jeff Bezos, que és el fundador i CEO d'Amazon, però ha muntat una empresa que es diu Blue Horizon, que bàsicament el que intenten és fer coets com a semblant als de SpaceX i fer-los aterrar en vertical. I el Jeff Bezos, bàsicament, si es mira, tirem de maroteca, està dient les mateixes coses que deia l'Elon Musk doncs, fa 4 o 5 anys, doncs els està dient ell ara, i el que han fet és doncs, un vol sub al Jeff Bezos ara fa 3 mesos aproximadament, van fer abans que els de SpaceX aterreixin en vertical, van fer un vol suborbital, és a dir, sense arribar a òrbita, però van fer-lo aterrar en vertical, i en canvi els de els de SpaceX van fer aterrar el seu Falcon la setmana, ara fa 15 dies, a finals del 2015. I el que jo deia era, els Falcon 9 són coets que arriben a òrbita i deixen anar coses, és a dir, tenen càrrega útil. Jo vaig dir que havien anat a l'estació espacial internacional. No, el vol aquell concret no van enviar. I evidentment el que cal dir és que, a veure, el Falcon 9 és el coet que té el que se'n diu la primera fase, i després hi ha el que se'n diu el payload, que és el que es posa en òrbita. El pussy. Doncs el que... Tu saps el que és la re, hòstia, Tomàs? Bueno, és igual. Hi ha el coet, la primera fase, i llavors hi ha el payload, que és el que es posa en òrbita, que si torna doncs amb paracaigudes o es queda surant per allà com a ferralla en l'espai. Llavors, el que aconsegueix l'empresa SpaceX és que la primera fase que posa el parato en òrbita torni a aterrar en vertical, i ho han aconseguit fins ara una vegada, i ara fa dos o tres dies doncs van fer gairebé aquest aterratge, però se'ls va trencar una puteta. Llavors, com si el com mil·lenari quan aterrés en vertical se li trenqués una puteta. Doncs, i llavors, el que sí que és molt xulo, recomano que veieu el vídeo, perquè clar, la diferència entre el vol orbital i el suborbital és que d'alguna manera quan el coet, la primera fase, fa la sortida orbital, clar, d'alguna manera ja entra, és a dir, comença a girar amb el planeta, és a dir, té que començar l'òrbita per ficar el payload ja girant, no el pot pujar i deixar allà dalt i partir d'aquí, sinó que l'ha d'accelerar diguéssim de costat en òrbita, i llavors el que té que fer el trastoquet és que es gira i fa el que en diuen el backburn, que d'alguna manera fa com una
backburn
una espetegada però que diguéssim en direcció contrària, i és quan es fa, no sé si tots sabem aquella imatge típica del vol de la Terra a la Lluna que on el coet cau, on el es veu doncs, que hi havia doncs, l'Apolo que està pujant i el coet que té darrere, doncs clar, queda, es desenganxa. Doncs en comptes de que es desenganxi, en aquest cas el que fa és que el coet fot una espetegada i tira cap endarrere, i fa com una voltereta cap endarrere. O sigui, el coet està pujant i deixa anar la càpsula doncs, que segueixi en òrbita, i llavors el coet fa com una voltereta cap endarrere i llavors baixa en vertical com un perihildo fins que aterra així, doncs, diguéssim, com el coet d'en Tintín, per entendre's. És molt xulo de veure, i ja us penjarem els links de les coses que ens han enviat en Raül, i evidentment jo no sento cap atendre i sóc un cunyat al sopar de Nadal, però què hi fa, és el que hi ha, no n'hi ha més, tu.
Pots criticar el Marc o a qualsevol de nosaltres, ho pots fer d'aquesta manera.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S's.
Doncs ja aquí a l'estudi, digues.
Deixem que faci un apunt el que ha dit el Marc sobre el Jeff Bezos i la subòrbita, no? Ho fa així per poder desplegar els seus drons.
Si no, amb una pluja de drons, no?
Si el GPS està muntat al coet per dispensar drons. Els drons.
Exacte.
Bé, doncs això, estem a taula, estem en temps de tertúlia i avui en companyia d'en Carlos Fenollosa. Carlos, benvingut.
Merci, bon dia.
Carlos Fenollosa és C. Fenollosa a Twitter, és enginyer, desenvolupador i emprenedor, i ja sabem que aquest terme a ell també li fa molta ràbia, ara parlarem, i a més és podcaster. Té diversos podcasts, en destaco un que és un micropodcast, que es diu 5 minuts con Carlos Fenollosa, que mai són 5 minuts, que et consti, he vist els 15 o 13 capítols que tens, mai són 5 minuts, però bueno. I entre altres coses és el pare de Puput, que és una aplicació que, com deia jo, serveix perquè quan no tens connexió de dades, doncs, per exemple, accedeixi al correu, et truqui i te'l llegeixi. Em sembla que va una mica així, eh? Abans d'entrar en Puput, una mica la teva trajectòria, sé que per endegar aquest projecte, que és un projecte personal, hi ha més gent implicada o...?
Sí, som quatre socis. Bàsicament portem dos d'aquests socis portem des de començaments del 2014, o sigui que ara ja farà dos anys, treballant amb això, i després s'hi van afegir dues persones més. I sí, bàsicament la major part de la feina l'he portat jo, però sí que amb molta ajuda per part d'altres socis.
Tu vés de Telecos?
Soc informàtic.
Ah, molt bé.
Per favor, tio, per favor, informàtic, com els bons.
Bueno, tranquils, ets, que hauré classes, eh? Doncs això, o sigui, havies estudiat informàtica, suposo que has tingut altres coses, has treballat en altres històries.
Ets d'aquesta bon casa o de...
És d'aquesta casa, no?
No, sóc d'aquí, de la FIP. Vaig estar també treballant de la Cari i la FIP i quan vaig acabar la carrera vaig estar... Doncs des que vaig acabar la carrera fins això, fins al 2014, vaig estar al centre de supercomutació treballant, o sigui, aquí també costat del campus.
Sí, però és curiós perquè de cop i volta deixes tot i te'n vas a fer un projecte personal.
Sí, hi ha...
Per cert, parèntesis, hi ha un capítol d'aquests 5 minuts con Carlos, Fenollosa, que parla de com crear una empresa. Boníssim, eh? Perquè l'escoltes i dius, jo això no ho faig, eh?
Molta paciència.
I aquestes de les fàcils, perquè sí, si has d'obrir un local o manipular aliments i coses així...
Bé, tancat parèntesis, perdona. Et deia que deixaves el centre de supercomputació i te n'anaves a crear Puput, bueno, que era l'empresa
sí.
que va crear Puput.
L'empresa està creada bastant recent, perquè s'ha de fer tot un pas i al final no ho fas si no saps o no penses que el projecte pot tirar endavant. No? Jo estava fent recerca, vaig deixar la recerca perquè estava una mica estancat des de feia molts anys, estava cobrant menys l'any 2013 que l'any 2007 quan vaig començar.
Normal. Com... Això va passar a molta gent que estava aquí a la universitat. Eh?
Sí, bueno, clar, l'any 2010 van dir us baixem el sou i us el congelem. I aquí estem. I encara està congelat, eh? O sigui, està congelat.
Ja ho imagino.
O sigui, a no ser que hagis pujat de categoria o alguna cosa així, com em va passant a mi, estàs allà.
Tampoc no vull donar-li molta importància al sou, sí que és veritat que era un factor, però va ser un conjunt de coses, no? I al final vaig pensar, bé, no tinc grans responsabilitats, tinc idees per fer projectes que m'agraden, que fan allò que et llevis cada dia pel matí amb ganes, i ara és el moment de provar-ho, o sigui, potser o ara o mai. I va ser quan vaig decidir deixar la feina. Afortunadament tenia un temps d'atur per anar subsistint, que això no ens n'adonem, però és un privilegi que...
Sí.
De l'estat del benestar, encara que toquem fusta.
Encara
no?
El tenim, allò, tens un temps, allò, sí, sí. No sé quants mesos et donen, però tens un temps que pots...
18 mesos que pots, més o menys.
Són 18 mesos. O el pots capitalitzar, l'atur?
Amb moltes restriccions.
I això de start-ups, no d'anar a una incubadora? I...
Sí, hi ha... És a dir, el projecte va començar, primer que vam fer, vam estar gairebé un any fent IMSD, perquè jo sóc informàtic, l'altre soci també és informàtic i el projecte aquest és més de telefonies, més de telecos, i jo el tema de les telefonies no el coneixia gaire. Aleshores vam haver d'estar doncs, investigant, mirant a veure com ho fèiem això. Vam enviar també una patent a l'oficina de patents, que encara estem esperant resposta.
Va molts quartos fer una patent, oi?
Sí.
Depèn.
Dels diners que hem posat, la majoria s'ha anat a la patent. És a dir, jo encara no he cobrat ni un euro de l'empresa, ni espero cobrar-ho en un temps, i la majoria de diners han anat això per advocats, per patents i infraestructura, evidentment, servidors.
Jo vaig mirar, teníem una cosa al grup de recerca, havíem pensat ho patentem, vaig mirar els números, vaig dir, no m'hi poso.
En el podcast on parles d'això de crear l'empresa és el número 18, ho dic per la gent perquè se l'escolti. Cites Barcelona Activa i ho cites com un element positiu en aquesta construcció de l'empresa, no? M'agradaria que em parlessis, jo estava vinculat al Cibernarium, que és el Barcelona Activa, havia fet formació en allà. Val a dir que Barcelona Activa, la part del Cibernarium, la de formació, és una de les branques, l'altra és ajudar gent que està creant l'empresa a partir de l'endavant.
Jo donava classe a Barcelona Activa als 90.
Però van a canviar força, sí.
Què passa, que els 90 no ho feien bé?
No dic això, dic que van anar incorporant més peces. Com et va anar l'experiència?
Doncs estic molt content i la frase que li dic a tothom és que estic molt orgullós de que els meus impostos es gastin en coses com Barcelona Activa, perquè és com fer un mini MBA, però per gent potser fins i tot sense estudis superiors. És a dir, un MBA doncs entrar allà, si no tens una carrera o similar, segurament tindràs certes dificultats. Barcelona Activa és tot molt pràctic. De fet, el primer dia que hi vas, està tothom allà, des de jo que volia muntar una startup tecnològica fins a una persona que volia obrir un bar, una altra que volia fer una fàbrica per fer uns ferros, uns acers, no sé què, estaven tots barrejats. I sí que després tu et derives cap a uns cursos que poden interessar més o menys, doncs hi ha cursets de màrqueting, hi ha cursets de com crear una empresa. No són especialitzats, sinó que és una mica per... Tu vas allà pensant que crear una empresa doncs és signar dos papers i allà és on et diuen, no, espera't, primer hi ha una cosa que es diu un pacte de socis, has de fer un pla de negoci que no el compliràs, però com a mínim has de saber què estàs venent, a qui li estàs venent i quan et pagaran per això, has de fer números. Hi havia, quan fèiem exercicis una mica pràctics, la gent no era conscient de com funcionen els marges de benefici, com funcionen les despeses, que la major part de despeses d'una empresa són els sous, són els lloguers de locals, en fi, al final també et serveix...
I aquest estudiat a la FIP, hi ha unes assignatures d'organització d'empreses que a mi em van explicar exactament això.
També les vaig fer, però eren més teòriques.
No tan adreçades a que el dia següent no hagis d'anar tu a fer el papelament que t'estan allà dient.
A Barcelona Activa vam fer un curset que era un exercici d'una fàbrica de mitjons. Vaja, no sé, jo quan vaig estudiar aquí la carrera era més planificació de projectes empresarials, fer els famosos Gantt i tot això, però no eren d'aquest estil. Potser ara hi ha assignatures noves que sí que
no, jo estic parlant del 94, quan la vaig fer jo sí que el professor ens ho explicava molt bé, però bueno, és igual. Dins del 94 potser tu ja no, encara no hi eres. Però...
No, jo vaig començar el 2001. Bueno, he passat quasi per tres plans d'estudis, o sigui que...
Bueno, és obligatori, eh? Avui en dia a la universitat, dos o tres plans d'estudi com a mínim, si no ets universitari,
O sigui que va ser una experiència positiva i amb allò ja tires endavant o tireu endavant tots els socis l'empresa. Anem a parlar de Puput, però abans un segon i escoltem de què va això dels minuts mosseguis.
Minuts mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar.
Molt bé, tornem a l'estudi, en conversa amb en Carlos Fenollosa, parlant ara sí de Puput. Què és Puput? Com va néixer la idea?
La idea va començar d'un viatge que va fer el meu soci. Abans era company de feina, ara és el meu soci. I va fer un viatge a l'estranger i allò típic que li va dir la dona de quan aterris fes-me una perduda per saber que has arribat bé. I ell, que també és informàtic, ell va pensar, bueno, amb la meva dona, doncs una perduda vol dir que he arribat bé, dos, vol dir truca'm des del fixe perquè és més barat, tal, i tenien com aquest codi i va pensar, escolta, això vols dir que no es pot automatitzar? I ho vam començar a mirar i vam veure que sí que es podia automatitzar i vam desenvolupar bàsicament dues tecnologies. Una que és la que estem intentant patentar, si Déu vol, que és molt senzill i ho puc explicar, vull dir, perquè està enviat a patentar, o sigui, això no és cap mena de secret. Imagineu-vos que teniu una centraleta amb 26 línies de telèfon, cada telèfon l'associeu amb una lletra de l'abecedari. Doncs l'1 és la A, la 2 és la B, la 3 és la C. Doncs tu pots enviar una persona hola trucant a la línia de la H, a la O, a la L i a la A.
Fent perdudes.
Que
vengui!
Això té dos avantatges. Primer, que és gratis, però el segon és que estàs codificant informació, al final. És un sistema de codificació d'informació. I encara que haguessis de pagar, tu estàs enviant text, que pot ser un hola, però pot ser un número de telèfon, pot ser una adreça, pot ser informació molt interessant, i l'estàs enviant i rebent sense dades. Això ho vam fer, està fet a Android, tenim fet un chat així amb Android, i quan vam passar-ho a iOS vam veure que a iOS no es poden interceptar les trucades. Tu no tens accés al dialer del telèfon i vam dir, escolta, s'ha de fer alguna alternativa perquè això no funciona. Vam tornar a fer una altra vegada una mica de recerca i vam veure que tu quan truques per telèfon, el to de trucada, el to de trucada, que estàs... No, quan estàs esperant que et despengin.
Ah, vale, el tut...
Aquest. Doncs això en
molt,
realitat,
molt gràfic, Tomàs, gràcies.
Sí, gràcies.
En realitat és un fitxer d'àudio que està en un servidor i tu el pots canviar.
Ostres,
i van veure,
oh, que bueno.
Van veure que...
O sigui, ara ja no, o sigui, abans allò era...
No, no, clar, ara és digital, total.
O sigui, allò era analògic, que... aquell to era el to analògic que donava la...
Sí, era literalment la pujada de voltatge del telèfon quan estava trucant i estava sonant l'alarma del telèfon.
I ara això és un fitxer d'ona que simula aquella pujada de voltatge històrica. Sí,
però no està al telèfon.
No, està en un servidor, ostres, que tu pots controlar. Aleshores pots instal·lar-te un Asterisk,
sí, perquè si
tu tens
una, exacte, si tens una centraleta d'Asterisk pots controlar no només el to, sinó moltes altres paràmetres, no? Oh, que bueno, tio, que bueno.
Com mola.
I aquí sí que vam veure que Telefònica, a finals del 90 o començaments del 2000, havia experimentat amb posar musiquetes en aquest to, però vam pensar, per què musiquetes? Perquè no poses una cosa útil. I van posar en aquest cas doncs, que et pot llegir els teus mails. Fa un text-to-speech, converteix el text del mail en veu, en àudio, i tu quan fas la trucada, en comptes del to de trucada, escoltes aquest mail i el telèfon et penja. Per tant, la trucada és gratuïta.
Que jolais, com mola!
Sí,
sí, això la gent de Telefònica els deu encantar, no? Ho feu?
Doncs hem parlat amb gent de Telefònica i... Yeah. Com veiem nosaltres, no estem competint amb Telefònica perquè...
No, simplement esteu utilitzant la seva xarxa sense pagar.
I per què sense pagar? És a dir,
no,
nosaltres...
No, pagar no, perquè sí que hi ha una connexió telefònica.
Exacte, hi ha un... Si tu veus el servidor Asterisk, tu veus que hi ha una connexió. El que no hi ha és una despesa d'ample de banda de transmetre àudio. Per tant, hi ha un cost, però és un cost molt mínim. I de fet, nosaltres hem arribat a un acord amb un proveïdor local d'aquí de Catalunya, li hem explicat el projecte honestament, escolta, això funciona així... I li vam dir, cobra'ns el que ens hagis de cobrar. Evidentment no serà tant com una trucada, però a nosaltres ens surt a compte això fer-ho, o sigui, que per l'usuari sigui gratuït i per nosaltres potser cada 100 establiments de trucada és un cèntim d'euro.
Sí, això que diu el Carles, per posar-los en context, és brutal quan estàs molt lluny, perquè a mi m'ha passat estar de viatge, no tenir o telèfon o no tenir dades, poder rebre una trucada i si despenxes ja l'has cagat perquè aleshores tens el clatac-clac, però si no despenxes estàs escoltant.
El que passa és que aquí estem parlant de roaming i...
No, tu, de fet el que passa és que tu no? Estàs a l'estranger, truques a un número gratuït d'aquí a Catalunya i et llegeixen el mail.
No va així, o tu truques al número estranger.
El número en el que truques dona igual, perquè com que no et despengen pot estar a la Xina,
yeah,
que no et cobraran res.
Ah, és... M'he perdut.
Tu truques al número.
No, tu truques al número. El número abans de despenjar et canvia, sí, el to de trucada per un mail, per exemple.
A quin número truco? El teu o aquí?
A un que tenim una centraleta.
Tu tens una centraleta. Jo truco, sí, el número de la teva centraleta.
Sí.
Vale? Que hi haurà la meva extensió i sabrà que sóc jo per algun entelèctric.
Sap que ets tu perquè té el teu telèfon.
Clar, perquè hi ha el telèfon de tornada. Com que sap que sóc jo, en comptes d'enviar-me el to, m'envia els tots. És a dir, que jo puc ara estar als Estats Units i fer una trucada cap a aquest número... I com que tu no em despenjaràs, no s'establirà la trucada i no pago.
Exacte.
I et llegirà els correus entre tots.
Sí, llavors, el tema és, jo me'n vaig a Estats Units o me'n vaig, jo què sé, a Mongòlia. Me'n vaig a Mongòlia, que segons la connexió internet no deu ser més molt bona, però potser tinc telèfon i estic allà amb una iurta i marco doncs, un número d'una centraleta a Barcelona que és teva i de gratis em llegeixen el correu electrònic.
Exacte.
Us estimo.
Sí, però el telèfon pot ser el meu mòbil o ha de ser un telèfon d'aquell país?
Dona igual el telèfon que sigui.
Exacte. El telèfon que sigui.
Tu truques a les intermitges.
És igual, tu truques al teu telèfon.
Hi ha un cost de trucada, hi haurà un cost entre països, no?
No, però si no s'estableix la trucada no hi ha passos.
Per l'usuari final no hi ha cap cost. A les operadores sí que els hi costa una miqueta.
Clar, l'operadora dels Estats Units, quan tu truques aquí a Espanya, dirà, va, jo vull sucar també. O sigui, jo estàs fent servir...
Bueno, però d'alguna manera...
Perquè hi ha servei de roaming, perquè hi ha servei de trucades, les diferents operadores arriben a pactes entre si i entre diferents països. Per tant, tu estàs als Estats Units amb AT&T i pots trucar Telefònica a Espanya, a Movistar.
Sí,
això
ja s'ho maneguen entre ells. O sigui, perquè tu pots trucar d'aquí cap allà i ells d'allà cap aquí.
El cost final,
o
sigui,
tal com ho entenc jo és, les companyies telefòniques a nivell internacional tenen uns costos de fer, per fer trucades i d'alguna manera han assolit el cost d'establir les trucades com un cost necessari però que no es cobra per això. Doncs ells estan aprofitant això, és enviant informació
en aquest sentit. En qualsevol cas es cobren a l'usuari final.
És hacking total del sistema telefònic, m'encanta.
En tot cas li cobren a Puput, perquè llavors el cost no és fixe, sinó que és variable en dependència del país on estiguis.
Sí, nosaltres ara mateix estem treballant amb la suposició de que a nosaltres no ens costa res, però si a nosaltres ens volguessin cobrar diners també ens semblaria bé, perquè igualment seria un cost molt inferior respecte a una trucada normal.
Clar.
Aquí és quan hi ha una diferència entre un cost de donar un servei i com monetitzes tu aquest servei.
Perdona, dos qüestions tècniques. Una, quin és el temps abans no... O sigui, perquè hi ha un temps límit abans no es despenja una trucada, no? O no s'anul·la, diguéssim, la connexió. Quant de temps hi ha?
Depèn de l'operador, hem vist que és entre 30 i 60 segons.
Vale, perquè alguns mails d'alguns clients a mi no me'ls podries llegir si tu és amb 20 o 30 trucades.
Però, per exemple, sí que et puc dir, tens un mail de tal client amb l'assumpte important, t'estan llegint, per exemple, una adreça a la qual tu has d'anar, i aleshores dius, ok, vaig a buscar un wifi, vaig a buscar un bar...
Vale.
L'important és que t'està arribant aquesta alerta que d'altra manera no t'arribaria.
No t'arribaria. Això, un tema. I dos, nosaltres treballem, som una empresa de sistemes i una de les coses que tenim sempre en el cap és el tema de la seguretat i la privacitat. Clar, jo et cedeixo un espai molt important de confiança quan et permeto que em llegeixis els meus correus.
És totalment veritat, però també et faré una pregunta. Tu envies correus a clients que tenen Gmail?
Sí.
I deus fer servir Gmail i tot.
Ja. Doncs jo ho entenc, perquè jo sóc el primer, però nosaltres amb les dades, les dades dels usuaris no les recollim, no fem màrqueting amb elles perquè no és el nostre model de negoci.
Vosaltres podeu signar un acord d'usuari on vosaltres podeu comprometre el nivell de confidencialitat que vosaltres que sigui necessari, i a partir d'aquí, per aquest acord, ets un proveïdor i dius, jo em comprometo a no llegir personalment els teus mails i no fer això, i a partir d'aquí es compleixen les ISOs o les coses que calgui i tururut, no? I aquí hi ha això és l'acord de
una cosa és llegir-lo i l'altra fer analítica. Són dues coses diferents.
Nosaltres ara mateix, també per curar-nos en salut, perquè a nivell tècnic tenim el dia de les hores que té i tenim la seguretat tota la que jo sé, i amb un amic també que és bastant expert en tema de seguretat, ho hem blindat al màxim, però per si de cas ara mateix les dades no les guardem. O sigui, nosaltres servidor no guardem res. En cas de que algú ens hackegi el servidor, bueno, doncs es trobaria en un servidor Linux i ja està, però les dades dels usuaris no estan.
O sigui que l'Electro es fa, diguéssim, en el moment que es fa...
Però tens les credencials per accedir als comptes IMAP dels teus clients.
No, aquí està l'altra cosa. Vam fer diverses proves durant l'any passat.
Ei, perdona, que s'ho tenen pensat,
no, Dani.
Aquí avui estem perdent molta audiència i en canvi hi ha una altra audiència que deu estar molt pendent del que estem explicant. Sí. O sigui, els més tequis estan avui contents.
Clar, això ho portem des del 2014 i jo he estat a full time durant aquests dos anys i hem estat fent moltes proves. Inicialment ho teníem configurat amb el compte IMAP d'aquella persona, de tal manera que tu quan t'arriba un mail automàticament li agafes perquè tens les credencials. Però vam veure que això era una barrera d'entrada, que d'entrada hi ha molta gent que no sap què és això de l'IMAP, no sap configurar coses. Aleshores ara ho hem fet d'una altra manera, i és que et donem una bústia de correu tipus, sabeu el Flickr o l'Instagram, que tu pots postejar enviant un mail amb una adreça?
Sí.
Doncs és el mateix. Nosaltres donem una adreça de correu de Puput, una bústia, i tu aleshores redirigeixes o tot el teu correu o només aquell que consideres important.
A través d'un filtre de Gmail o alguna cosa.
És una manera també bona de filtrar només, per exemple, el correu de la teva parella o el del teu jefe, i que no t'arribi l'spam o no t'arribin els newsletters, etc.
És el que et volia preguntar, perquè clar, si amb aquest tipus de mètode jo no tinc cap mena de control sobre quins controls m'estàs llegint, per tant el que tinc que assegurar-me és que m'arribi el bo, no que m'arribi un mail d'un príncep de Nigèria que té una oportunitat de negoci per mi.
Puput entenc que ja és una app que pots descarregar-te per iOS i per Android, o encara no?
Tècnicament era una app abans, li vam donar una altra volta de cargol per eliminar també barreres d'entrada.
Sí, perquè l'app no té molt de sentit en el vostre servei.
I vam eliminar l'app. Ara mateix és un servei que a més el volíem extendre també a països del tercer món, i no fa falta ni tan sols un smartphone. Funciona amb qualsevol telèfon del món sense app, perquè tu el que tens és una bústia de correu i un telèfon associat. Per tant, a la teva interfície és el correu i el telèfon.
I només és un sol número de telèfon o en tens diferents? Per exemple, si jo vull escoltar el correu sencer, truco un telèfon. Si vull només escoltar les capçaleres, truco un altre.
Ho vam fer i ho vam treure perquè era bastant complicat per l'usuari. Aleshores, ara en principi tu només tens un telèfon. Però sí que hi ha la possibilitat de, el que deia Marc abans, tu, si una empresa et ve unes necessitats, no, això no ho he dit, el servei és gratuït i serà sempre gratuït perquè el nostre model de negoci no és cobrar a l'usuari final. Nosaltres intentem fer els diners treballant amb empreses, aleshores en això sí que hi ha molta flexibilitat a l'hora de dir, doncs mira, per què no em poses tres línies, una per correus d'aquesta persona, una altra per correus d'altra persona, tot això es pot fer.
I configures el contingut que rep cadascú.
Una cosa, com... A veure, jo despenjo i llegeixo, però ell té memòria, és a dir, ell sap quan acaba de llegir-te una capçalera d'un correu, si torna a començar de zero, si ja l'està llegit, o sigui, com controles l'estatus?
Es pot controlar, evidentment, amb codi. Ho vam treure també perquè era una altra cosa que vam veure que confonia els usuaris, i ara tu quan truques et llegeix l'últim correu que has rebut. Vale. Aleshores, quan reps el següent, aquella informació entre cometes se sobrescriu i tu quan tornes a trucar només escoltaràs l'últim.
Sí, entre l'últim i l'últim hi ha diversos... Ah, sí, l'últim que s'ha llegit.
L'últim que has rebut l'últim en aquella qüestió.
Vale. Però, i si tu reps tres, què escoltaràs?
El tres.
O sigui, els dos anteriors al tres no els escoltaràs?
No els escoltaràs.
Vale, okay. Que això també, bueno, suposo que això es pot canviar o aquesta regla...
Ja t'ho dic, la versió que vam fer el desembre del 2014, tot això ho tenia, i a la gent li donaves l'aplicació i deia, no sé com fer servir això. I vam anar simplificant, i pensem que és millor començar amb una cosa més senzilla.
Lo essencial, resols un problema, sí. I...
Això me'n recorda la xerrada que vas fer tu, que vas enregistrar en anglès el màster, que deies que les tecnologies complicades són les que no s'estableixen, al final són les més senzilles.
El més simple.
Mm-hmm. Avui a Propostes Mosseguis tenim una idea, una proposta que no ens l'ha fet directament a nosaltres, però que l'ha publicat a Google Plus, el Benjamí, sobre unes làmpares Xiaomi, que sí, és una idea simple, està molt xula. Carles, hem d'anar acabant.
És interessant això que diu, sí. Carles, que per arribar al servei essencial... van tindre que polir, o sigui, primer feien més coses i ara que tenen el negoci més avançat ofereixen menys coses.
Sí, és un tema sobre el testing i les proves, que algun dia podíem parlar de testing, beta testing i proves, que és tot un món, eh? Nosaltres estem fent a l'empresa de testing de noves funcionalitats i hi ha tot una hi ha moltes metodologies per fer testing i és molt important fer-ho bé i entendre bé el que estàs fent, eh? És interessant, sí, és curiós que hagi hagut de reduir, eh?
No, però que és això, a mesura que el negoci és més madur ofereixes menys funcionalitats però que tenen més sentit
més essencials,
i més fàcils d'explicar.
Connexió a puput.io, amb això ja entreu a l'aplicació, ja suposo que la gent es pot donar d'alta, uh-huh. I ja saber com en cada sistema com s'ho ha de fer per gestionar-ho. Molt bé, no vull acabar ja passant de puput, tot i que anem una mica malament de temps, jo crec que val la pena que
sí,
anem una
sí,
mica
sí.
Més al fil. En un dels capítols del podcast darrer, no és l'últim, crec que són tres anteriors o dos anteriors, em va fer molta gràcia una reflexió que vas fer i m'ha fet pensar, no passa sempre que ens fan les coses pensar, i parlaves de telecos, o sigui, de les telcos, de la distribució dels sistemes de distribució en l'àmbit de la telefonia, parlant d'Apple i perquè Apple ha fet aquests moviments, dos en concret, un és el de treure targetes independents d'operadora i la segona, posar els telèfons amb un cost on tu pagues un tant i ells mateixos et garanteixen que es renova cada any o cada dos anys, no? Uh-huh. Parla'm una mica d'aquesta idea, perquè tu vas posar-ho en un moviment estratègic de la companyia.
Clar, jo no soc bon analista, és a dir, tenir un podcast no, ho dic, per mi no garanteix...
Ui, no,
no, tranquil,
mira nosaltres.
Tranquil, aquí som cunyats, eh? No.
Però al final, no, és allò de blanc i en ampolla, doncs segurament serà llet. I es pot veure un moviment...
O lleixiu.
Blanc?
Les botelles de lleixiu són blanques.
Bueno, si són transparent i el líquid és transparent.
Ah, d'acord, sí, d'acord.
Sí, no hem fet bé les especificacions.
És que més la llet ara ve en bric, és que diu això de blanc i d'ampolla i la llet ve... Perdona, estàvem divagant.
Jo crec que Apple, és a dir, el seu model de negoci es basa en vendre telèfons. Per tant...
Sí, si mirem les xifres darreres, el percentatge de xifra provenent d'iOS, de l'App Store i del telèfon és brutal en comparació a tot l'altre.
Per tant, viu de que els seus, primer, de tenir nous clients, però arriba un moment en què el mercat està saturat. Per tant, tu vius de la rotació de telèfons dels teus clients. Pots fer-ho de dues maneres. Una, que és obsolescència programada, que tot i que Apple se la critica molt, jo tinc un iPhone 3GS a casa, que el tinc de backup i encara va. I l'altra opció és donar-los incentius perquè es canviï el telèfon. Ara, això, Apple, bueno, a part d'actualitzacions del sistema i tal, perquè tu et canvies el dispositiu, l'únic incentiu te'l donava la teva operadora de telefonia, que és la que et renova el mòbil cada 24 mesos amb un contracte associat, tal.
I que a priori sembla que no et costi diners perquè va inclòs dintre del preu de la tarifa.
Te l'estan finançant amb un interès al final, sí, ningú no regala res. Doncs Apple va dir, això per què externalitzar-ho? Ells són una companyia que els agrada molt fer-ho tot in-house i van dir, anem a fer-ho nosaltres. Com que de moment per la distribució és complicat muntar un operador de telefonia, farem que els telèfons vinguin amb una SIM en blanc i nosaltres el que farem és el que tu li fas a la teva operadora, que és pagar-li un contracte, comprometre't a pagar-li X diners al mes durant X mesos, ens ho fas a nosaltres i t'oferim el mateix servei. Amb la diferència de que som Apple i no trucarem del 1004 a les 10 de la nit per oferir-te una cosa que no fa falta.
Sí, potser iPhone ve sense ja directament sense SIM i te la...
És el SIM integrat aquest on tu actives...
Bueno, i entenc que si vols fer coses com telèfons que no es, que no es facin malbé quan el teu fill te'ls tiri al mar, coses que no t'haurien de passar però passen, entenc que el SIM és un forat més per on et poden entrar coses lletges, no? Així com aigua amb sal i... Sí. O Coca-Cola, que també consideressin Coca-Cola sobre el telèfon.
Però alerta, perquè això relega a les telecos a instal·ladores d'infraestructura.
Correcte, això les telecos
no ho volen.
No volen. Fotin! A veure, o sigui, jo estava a l'any 2005 barallant-me amb operadores perquè ens van agafar i van bloquejar la instal·lació d'aplicacions Java en els telèfons que tenien Java simplement perquè no volien que la gent s'instal·lés l'aplicació Gmail perquè ells volien vendre't la merda aquella del Royal Mail, que era un servei de... dir, hòstia, no deixaven que la gent s'instal·lés aplicacions, va tindre que vindre Apple a donar-los, a dir, no, aquí hi ha una cosa que es diu iPhone i tu no suques de les aplicacions. Perquè és que era pràcticament impossible, no hi havia innovació. Des de l'any 2001 que es podien fer aplicacions per mòbils amb la plataforma Java dels MicroEdition i les operadores ho tenien completament bloquejat, la tecnologia existia i no es podia fer, per això va morir Nokia perquè no va poder pressionar les operadores. Si ara se les pressionen, que es fotin, home.
La setmana passada parlàvem de
carinyo,
Netflix
parlàvem
de Netflix versus les companyies tradicionals de cable, no? O sigui,
que es fotin les operadores de cable.
Sí, això està molt bé perquè les noves són molt onguis, o sigui, Apple, Amazon, però arribaran a ser, o sigui, canviaran les tornes i seran tan dolentes com ara és Bomistar i com
i Garrafone.
I Garrafone, no? Com
no, fotrem canya.
Ja. Ahí lo dejo, Carlos, t'agraïm molt, Carlos Fenollosa, t'agraïm molt la, o sigui, molt interessant avui el que ha comentat, molt interessant, molt intel·ligent haver-hi donat diverses voltes per treure una solució, un servei, que és un servei útil, sobretot quan viatges. Has de venir algun altre dia més,
Quan vulgueu. A mi, si em porteu, jo xerro molt, no tinc problemes. Ja. Així,
Doncs mira, et convidem a aquest que dis la resta del programa, que ara entrem en temps de tertúlia, però primer escolteu aquesta falca d'afiliats.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Abans d'entrar en tertúlia, doncs deixeu-me que... Mira, aquesta setmana tenim comentaris, coses que ens han dit i ens han arribat i vull fer...
Cunyats,
també. D'entrada una que no li he apuntat al guió, però m'hi han recordat venint cap aquí amb la moto.
Que Raül li va agafar un atac de cunyat emprenyat amb la Guerra de les Galàxies.
Aquest senyor li ha enviat un correu al Raül Arribas.
Et va agradar la Guerra de les Galàxies?
No l'he vist, o sigui que, sisplau...
No fem
spoilers. No t'expliquem que...
Ja n'he fet un perquè vaig cometre l'error de...
No pots entrar a internet, no pots entrar a internet.
No internet, vaig entrar a 4chan i vaig cometre un greu.
Però no es pot entrar a 4chan per definició, home.
Espera,
ja,
que...
No hi vaig calçar.
Aquí... Mira, ara us ho explico. He llegit un llibre boníssim. He llegit un llibre boníssim aquestes darreres setmanes, que es diu Red Shirts. Camises, samarretes vermelles que li van donar el Premi Hugo 2014. És una novel·la de ciència.
Overweight girls.
Richard, és que són els camises vermelles els que sempre es morien en el Star Trek d'en Kirk, vale? I apareix en aquest llibre que està fet així de paròdia, i hi ha una religió extraterrestre que és la religió de 4chan. Va fer molta gràcia.
Bueno, doncs això, venint aquí...
No entreu a 4chan, de veritat, no ho feu.
Venint aquí amb la moto, m'he recordat d'un correu que ens ha arribat aquesta setmana. que és d'una persona que ens ha dit: m'agraden molt les músiques de Mossega la Poma, tant la del programa setmanal com la dels Minuts Mosseguis.
I a mi la dels Minuts Mosseguis em posa en moda...
A tu, sí. Et posa molt zen.
Però... Em posa molt zen, amb calma, zen. Sí, em dona sí, un rotllo sí. Així de
és un altre
de,
mar
de pau,
quan estàs
sí,
amb
sí,
Minuts
sí.
Mosseguis. Bueno, doncs bé, més coses.
33 revolucions.
Exacte. En primer lloc, vull agrair a en Petit Saltamartí, és @PetitSaltamartí a Twitter, que ens ha dit: no us he felicitat mai pel programa, així que enhorabona, continueu així. El nou format de Minuts Mosseguis mola molt. També agraïm Pau Puig, en Pau Puig a Twitter, és Pau Pux o Pux o Pax, us ho posaré també quan fem les notes del programa, és el director de màrqueting de Capsidi, i no només amb ell sinó a tot
i la seva compte d'Instagram fa una ràbia tremenda perquè sempre està fent coses que molen.
Sí, va estar a les Torres del Paine fa poc i va estar per allà al sud del continent Amèrica. Doncs no només amb ell sinó a tota la resta de mosseguis que tant a Twitter com a Facebook han recomanat molt, molt fort, han recomanat el programa de Minuts Mosseguis 005 que recull la conferència de Miquel Barceló, un dels programes més descarregats. Molt, molt bona la última conferència de Miquel Barceló.
El vas tenir tu, no, Miquel?
No el vaig tenir perquè les seves assignatures sempre s'esgotaven les places molt ràpid
sí.
I jo no era especialment bon estudiant, així que no tenia opcions.
Sí, amb en Sergi vam fer trampa perquè ell pogués anar a gravar i tenim enregistrades les últimes classes teòriques d'aquella assignatura i tinc que parlar amb Miquel a veure si ho posem en format de podcast o fem un podcast específic de aspectes socials de la informàtica per Miquel Barceló.
Valdria molt la pena. Jo, quan vaig veure que la introducció d'un dels meus llibres favorits, que era L'era del diamante, era d'un tal Miquel Barceló, i aquí a l'EPC hi havia una conferència d'un tal Miquel Barceló, vaig dir: és el mateix
gran llibre, L'era del diamante, manual ilustrado para jovencitas, que no és el que et penses, Tomàs, de Neil Stephenson.
Bueno, va, que no acabarem mai. Comentaris i valoracions, en aquest cas a iTunes, al nostre compte d'iTunes, molt contents d'aquests que veiem les estrelletes com a Amazon i tot això, i un que es diu Raspa88, diu: ¡Molongui!
¡Molongui!
Diu: esta semana estoy muy contento y he decidido gastarme 5 estrellas para el Tesla de Marc Avié. Cuando lo tengas, acuérdate y me das una vuelta. Me encanta vuestro programa. Un saludo para todo el staff.
Jo li dic a en Molongui que... ¿Es diu Molongui? O...
No, es diu Raspa88.
Si no es diu Molongui. En Raspa88, oye, Raspa, lo que podemos hacer es que te compres un remolque y yo pongo una bola y cuando vaya y te saco a pasear con el Tesla.
Molt bé, un altre que es diu Victoric63, diu: imprescindible. Tecnologia, humor, bon rotllo, societat. És un podcast imprescindible per tothom a qui agradi aquests temes. Tot i que ho diu profundament la paraula emprenedor, parlant abans d'emprenedoria. Doncs això, animeu-vos a deixar valoracions.
Quina era aquella paraula que tu feia tanta ràbia? Que no?
Empoderament.
Empoderament.
Ho diu. I ho he sentit moltes vegades últimament. Empowerment. Animeu-vos a deixar valoracions, principalment, i comentaris al nostre canal de podcast iTunes, i també... i agrair també a tota aquesta gent que ens ha deixat coses i ha fet difusió del podcast a Facebook. Mm-hmm. Sembla que no,
imagina't,
però
Facebook i tot.
Al Jesús Hernández, a la Bego Paterna, al Jordi Giné i a tota la resta que...
Escolta, tinc una idea. Quan algú et parli d'empoderament, els hi pots parlar dels Power Rangers.
També.
No sé si els hi canvies el tema, a veure quina cara fan.
Tertúlia disparada, mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Doncs bé, avui fem tertulials habituals, més en Carlos Fenollosa, que ha tingut l'amabilitat de quedar-se i acompanyar-nos.
Tindre podcasters aquí convidats sempre està bé.
És un luxe. Doncs això, dèiem que Lluís Amiguet, un periodista, ha fet una entrevista que es va publicar a la Contra de la Vanguardia a en Graeme Maxton, és un senyor escocès que porta kilts, faldilles.
I no porta calçotets?
No, aquest es veu que sí, perquè és secretari general del Club de Roma. Per aquests que no conegueu, el Club de Roma és una associació internacional creada a finals dels anys 60 del segle passat i que tracta de diferents temes que afecten a la política internacional. És una visió des dels poderosos, perquè el representant del Club de Roma de l'estat espanyol, a que no sabeu qui és?
Pues...
l'Isidre Fainé.
I qui és aquest home?
Home, CaixaBank, el president de CaixaBank.
Ah, vale.
Doncs això, per situar-nos en l'entrevista, Graeme Maxton és crític amb la revolució digital, diu que no només no ajuda a repartir la riquesa, sinó que, igual que passava abans amb la revolució industrial, ara la digital o tecnològica causa pobresa, atur i desigualtat.
Aquest senyor no té raó. Ja està. No té raó. O sigui, a veure, Realment sí que existeix una cosa que se'n diu la fractura digital, i la fractura digital existeix, i que, però el que sí que està clar és que existeix una correlació amb les oportunitats de negoci, de desenvolupament personal, d'accés a educació, amb l'accés o no a les tecnologies de la informació. I el que sí que està passant és que l'accés a les tecnologies de la informació, sobretot utilitzant el mòbil com a vehicle, s'està cada vegada extenent més. Sap que estan calculats ara que hi ha gairebé 3.000 milions de persones amb accés a internet. Potser no tothom té fibra òptica de puta mare amb un ordinador superbo, però cada vegada hi ha més gent que té capacitat d'accedir a internet, i encara que sigui amb un telèfon mòbil Android de la gamma més baixa possible.
Graham Maxton diu que la tecnologia no millora les nostres vides, només les envaeix. La tecnologia pot utilitzar-se pel progrés, com tu bé dius, o per la dominació. I ara mateix la revolució digital no crea més benestar, sinó només més alineació, pobresa i l'apogeu dels nous plutòcrates. És el que diu aquest senyor.
Jo no estic d'acord amb aquest senyor.
El periodista li pregunta: home, però en la nostra era tenim la sort de que la informació circula lliure i de franc. Vale? Mm-hmm. I ell diu: sí, però a costa d'empobrir empreses de periodisme que no només donaven informació, sinó que explicaven grans reportatges i explicaven el món a fons, i no com ara, que són bilions i bilions de tuits banals.
Jo no estic d'acord amb aquest senyor, perquè també a veure, a internet també passa que la crema puja, és com en el cafè, la crema puja dalt, i fins i tot i les empreses que es dediquen a fer reportatges de qualitat continuen trobant maneres d'agafar i de vendre, de fer negoci. I no sé com ho veus tu, Carlos.
Hem de pensar, o sigui, primer que ha vingut al cap és quina és l'edat d'aquest senyor. No sé si ho podem mirar a la Wikipedia.
Va néixer l'any 54 o 60, no recordo, més o menys és aquesta edat.
Aquest senyor és un senyor ric de l'antiga economia, i veu com els rics de la nova economia se li estan menjant el lloc. O sigui, veu que el seu món s'acaba i li té por. Aleshores, treu una part de cretinisme, i no dic com a insult, sinó com a definició de la paraula, en què bàsicament es defensa atacant els altres. Jo estic amb el Marc, aquest senyor no té raó, però potser hauríem de pensar per què diu el que diu, perquè ell és evident que ell sí que es pensa que té raó.
Diu que les empreses de tecnologia no transformen els beneficis, senzillament no paguen impostos.
I les seves empreses sí que paguen impostos?
Que passa que les empreses de tecnologia tenen la possibilitat de deslocalitzar el que
fan. A mi, com jo.
Mira, hi ha una sèrie de coses, així, alguns exemples. O sigui, d'entrada, els ultramilionaris d'empreses tecnològiques, tots estan o intentant o es dediquen a la filantropia, però activa, no a donar diners, sinó a muntar saraus per millorar les coses, o alguns com l'Elon Musk directament intenten salvar el món directament per la conquistar Mart i coses per l'estil. Sí que és veritat que hi ha les empreses tecnològiques, com que deslocalitzen, s'estan aprofitant de les lleis que permeten, doncs, moure els diners on toquen, però és que totes les empreses fan aquest tipus de coses. El senyor Botín, em sembla que tenia, bueno, el senyor aquell, el senyor del Zara,
el Mancio Ortega,
aquest senyor és el més ric del món i no se'l coneix per la seva filantropia. Quan jo vaig estar fent de cooperació a Àfrica, me'n recordo que hi ha, sense utilitzar internet, també amb una manera bastant intel·ligent com el del Puput, el que fotia la gent és que es va establir un mecanisme utilitzant els codis de les targetes de prepagament telefònica, i enviant-los a través d'SMS ho van convertir com en un sistema bancari encobert, perquè es veu que els costos bancaris són molt alts a Àfrica i la gent no pot tindre accés, i es volen, i per fer una cosa així, un nano que se'n va treballar a la ciutat i li vol enviar diners a la seva mama que està al seu poble, doncs ho fan a través d'això. Es compra una targeta de prepagament, envio amb un senyor que està en el poble de la meva mama el codi i la targeta de prepagament, aquell senyor es queda una part i li dona els diners a la meva mama, i tinc maneres d'enviar diners amunt i avall. I això ara s'ha convertit, els primers sistemes de banca mòbil han sortit, els models i les pràctiques han sortit d'Àfrica, no han sortit de
les empreses. Ara està de moda les apps de micropagaments.
O sigui, ara aviat comencem a tindre Apple Pay aquí, però el tema dels micropagaments i tot això està sortint de bottom up. O sigui, les tecnologies permeten fer que la gent des de zero. O sigui, aquí tenim un senyor que, utilitzant el seu atur, està muntant una empresa, i aquest servei pot ser una cosa que pot créixer moltíssim. El tema de Puput pot ser un servei internacional a lo bèstia, perquè totes les empreses que tenen gent que viatja a llocs on hi ha poca connectivitat o que la connectivitat és cara són moltes. O sigui, podeu cobrir un nicho de mercat, sí. Podeu fotre molts duros, eh?
Tant de bo funcioni
només
bé
amb coneixement.
I puguem donar feina a la gent, que d'això
no
al final es tracta.
O sigui, fixa't, i poso internet per tot
tu, havent anat a una universitat pública com és la Universitat Politècnica de Catalunya, tot i que ara les matrícules han pujat una mica, i amb serveis gratuïts pagats amb els nostres impostos com Barcelona Activa, utilitzant el teu coneixement pots crear una...
Perdona, i els seus impostos també.
I els teus impostos, però pots crear una empresa que aporti valor a nivell mundial, i això és gràcies a les tecnologies. Aquest senyor es pot fotre la fandilla pel cul i apa.
Pues passem de tema. Vale. Sabeu el que és el Li-Fi? No, m'heu dit que no sabia el que era el Li-Fi.
Ens importa.
El Lo-Fi sí.
No, el Li-Fi és interessant que sapigueu de què va. Això és un protocol d'aquests famosos protocols de Wi-Fi. No és alternatiu a la Wi-Fi, que ja he llegit avui coses que digueu, és complementària a la Wi-Fi. Vale? Què ens passa amb el tema de la Wi-Fi? Que la banda de 2,5 i de 5 GHz està supersaturada i ja no dona més de sí. Aleshores, a on treballa l'Li-Fi? Treballa en longitud visible, de la llum visible, però ho fa amb uns impulsos que la llum, nosaltres a la nostra vista no els veu. Però, per això dic que és complementari, va a Wi-Fi i on tenim accés visible al node que ens dona el Li-Fi, podem multiplicar, però per molt, molt, quan dic molt vull dir molts milers de vegades, la velocitat de connexió.
Podrà quedar tots epilèptics. Sí. Tots epilèptics no amb les llumetes. Amb les llumetes. No ja veuràs, a casa no muntat veu, una discoteca. No. Iuhu!
Doncs això, Apple està ara fent proves.
I a més, a nivell de seguretat serà un festival, perquè clar, tu estàs aquí i algun altre mirant que estàs enviant tu pel teu Li-Fi. Ja
la mateixa que la Wi-Fi.
Un mirall i vinga.
Exacte, miralls.
Ho deixo anar, només perquè això, han sortit aquests rumors, en parlarem amb més calma i amb més detall, una miqueta més endavant. No ens dona temps de parlar del Google I.O., perquè avui tenim un munt
Google,
de...
Què passa amb el Google I.O.?
Que s'ha anunciat. De moment diem que les dates són ja del 18 al 20 de maig.
Com que
abans no han sortit a la venda encara les entrades.
I es vendran en mitja hora.
A l'Android N, que serà Nutella o Nougat? El nou Android que sortirà.
No? Nutella no crec que sigui, perquè és una marca comercial. A no ser que Nutella pagui, com va passar amb Nestlé, que va pagar per KitKat. I no... Igual suposo sí. que serà Nougat, home.
Bueno, de Google i no ficar tots els ous en una mateixa cistella, o els dos que tinguis, en parlarem en un proper programa. Marxem a la tertúlia, marxem a les propostes, no sense oblidar el nostre patrocinador.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Vaig tirant les propostes. Una que ens arriba que ens ha arribat per correu és de la gent de Cactus, aquesta gent de Girona. Diu que ja està oberta la segona edició dels Premis Cactus. Si sou una nova web, app, campanya de màrqueting, comunicació, igual a Puput us interessa. En les notes del programa tindreu com participar en el concurs d'aquesta segona edició dels Premis Cactus Gironins, que van tenir a bé de comunicar-nos la primera edició aquí l'any passat i va anar molt bé. Vull recomanar-vos un podcast. El podcast es diu Astronomia i Algo Más. Està creat per un xilè, es fa des de Xile, des de la Universitat de Xile, i es diu Ricardo García Soto. Ell és divulgador científic i realitzador de cinema i televisió. I és creador d'un documental d'astronomia que es diu Expansión Acelerada. Brutal. Ell és el podcast, en concret és un gran podcast en temes astronòmics d'actualitat tractats sense por a aprofundir. m'encanta. És un, el primer podcast on, on entra,
o sigui, es queden sols en allà i...
Sí, 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 comencen a fer les fórmules matemàtiques de per què la relativitat d'Einstein no es pot aplicar.
En aquest podcast es pot explicar lo de per què el Falcó Milenari va fer la carrera que és la menys de 13 parsecs.
Exacte, de parsecs en parlen molt. Bueno, en qualsevol cas, és tan bo que us el recomano, i és tan bo que li he dit si vol fer amb mi un minut mossegis i m'ha dit que sí.
Però que t'expliqui de la carrera que és la menys de 13 parsecs, perquè és una cosa que em té
que
molt preocupat.
Té sorprès. Mentre arriba el Carles, que m'agradaria que digués una recomanació que ell el teniu alguna de les de la taula?
Jo tinc una proposta, hi ha un llibre que es diu Pan sin gluten, que és editat un tal Marc
Llibre,
que està a Amazon Punesa i que, bueno, pues sí, això, ja.
Bueno, en Pau Puig, que és aquest company que us dic de Càpside, diu que dilluns 19 de gener es va presentar a Vic Piulab, una aplicació que ve a ser, una mena d'endreçador de la comunicació, que sovint arriba de diferents fonts, grups de WhatsApp, mails, notes, correus de paper, etc. I està específicament adreçada, perdó, a la comunitat educativa, a les entitats esportives, clubs, ajuntaments i entitats sense ànim de lucre. El seu responsable es diu Albert Soldevila, i igual que hem fet avui amb en Carles Fonellosa de Puput, jo li he convidat que vingui a Mossegar la Poma.
Jo tinc una proposta d'estil de vida, que diu un lifestyle, una proposta, he pres una decisió d'estil de vida, i és que he deixat de fer servir cartera. Abans sempre anava pel món que portava el mòbil i portava la cartera. Llavors, i no havia fet servir, diguéssim, fer servir la funda del mòbil com a cartera, perquè el que passa és que el mòbil acostuma a desimantar les bandes magnètiques de les targetes de crèdit. Sí. Però ara les targetes de crèdit van amb xip. I com que ja tenia desimantada la meva targeta de dèbit, vaig dir, doncs, a prendre pel sac. I com que ara, per exemple, amb l'iPhone 6 Plus les fundes estan tirades de preu, totes per menys de 10 euros a Amazon, les fundes bones, he comprat una funda més o menys bona, perquè la que tenia última va caure al mar.
És de pell i així molt
longa. És així de pell, així molt longa, i així de pebrots de camell. I porto dos genolls, el carnet de conduir i una visa, i té un forat pels bitllets, i vaig feliç només amb la cartera.
Sí, mòbil, un carnet de conduir i la
visa. Ai, el mòbil i la cartera, només amb el mòbil, que segur que no el perdo mai.
I et preocupes que no el robin i ja està.
De fet, no porto ni el DNI, només porto el carnet de conduir.
Ara, és una funda que és contundent.
És molt longui, és molt longui, sí, sí, 8 euros a Amazon.
Molt bé.
I tal. I et poso el link i el fiques a propostes mosseguis.
Està bé. VLC, aquesta magnífica aplicació que fem servir molts com a reproductor de vídeo i àudio i que ho reprodueix tot, ja ha sortit per l'Apple TV 4. I jo he redescobert VLC. Estic super content. Funciona perfecte, autodetecta qualsevol nas que tinguis a casa, no el nas aquest de mocar-se, com acaba de fer el nas, és aquest sistema de fitxers distribuïts en xarxa. Detecta si tens el Plex activat com a servidor, fa de client de servidor Plex i va millor que el propi client Plex de Plex, vull dir que és boníssim. Baixa subtítols on the go i permet també escoltar podcast.
És que m'encanta, no sé si saps, amb el QuickTime, sí. Si et baixes pel·lícules així una mica piratinguis amb MP4,
o
absolutament piratinguis, sembla ser que hi ha el codificador que està fent servir la gent, ja, quan hi ha, diguéssim, algun punt que està cremat, és a dir, que la llum doncs arriba, doncs és blanc completament, el QuickTime, el bon malparit, te'l fot de color verd.
Okay,
i interpreta la llum cremada com a verd, i es queda horrorós, i en canvi el VLC te'l posa de color blanc com toca.
Bueno, això tot realment és parametritzable,
com?
Això es pot parametritzar, pots forçar a que sigui d'un tipus, d'una tipologia o d'un color.
En el QuickTime?
No, en el VLC segur, el QuickTime no ho he vist.
Tomàs, tu saps per què és una icona, l'icona del VLC?
És una icona.
Un con.
Sí, no.
Perquè eren uns estudiants que ho van fer i que se'n van anar de festa i un dia on va aparèixer amb un con i el tenien allà a l'habitació.
Però a veure, qui quan... no ha tornat amb un con quan tornes de festa?
Quan necessitaven un logotip de senyal de
tronc. A veure, o
un sofà
que em veu deixant al pis una vegada tu i en Coque.
Tu vas recomanar un article d'en Juan David Quiñoces a What's New, que són 6 llocs web per aprofitar millor Netflix.
Sí.
Sí?
Sí, sí, pues aplicacions, per exemple, Netflix és molt bonito, però si tu vols buscar una mica fora del seu
el que et
mostren ells, que és molt bonic, pues costa una mica. Llavors, una eina és per buscar categories i trobar fàcilment coses, i les altres, com que ja tinc una
classifica edat, no me'n recordo. Sí, pot classificar per anys, gèneres diferents i
Carles,
pot fer barreja.
El Chromecast Ando 2, què, com va la cosa? Bueno, si li estan fent el mànec,
poquet a poquet. Mica,
no? Pasito a pasito.
Acabem. Propostes amb una d'en Benjamí Villoslada, que ja heu dit que l'ha publicat a Google Plus, i parla de les bombetes intel·ligents de tauleta de nit G-Light. Y-E-E Light per a dormitori. S'apaguen
quan et claves. Dels de Xiaomi.
No, no, és, és de, sí, sí, de Xiaomi. I és brutal. No, 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 és que només s'apaguen, sinó que tu et quedes dormit llegint i ella s'apaga sola.
Bé.
I al dematí es va encenent i va començant a agafar color i intensitat a mesura que el sol va sortint. I tota una sèrie de coses que
si
diuen...
Si quieres una sessió íntima con tu mujer... Pues lo pone...
Es posa el color així vermell i tal i...
Marchem. Marchem ja. That's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Carles Fenollosa, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
Espero que t'ho hagis passat bé.
I tant, i tant.
Sí? La setmana vinent a Mossega la Poma, ara sí, vindrà en Francesc Xavier Iribarne, pobre, que va venir aquell dia que jo vaig tenir un problema amb la moto. I, no, sí,
i,
no va,
i que jo estava a Mallorca.
I, estava a Mallorca, i, va, ser... i va venir va haver de marxar per parlar bellis. De les finances d'Apple. I gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat. Seguim-nos a Facebook, a Twitter @mossegalapoma o per qualsevol canal que vulgueu.
Ens escolteu en canal, no?
Sí, en canal.